Vine a la República.
Bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Una república en temps de pandèmia. Un programa que l'hem de fer virtualment per precaució davant la possible infecció de Covid. Però un programa en el que intentem que aquesta situació ens ajudi a pensar com ens en sortirem de manera col·lectiva. I avui, per repensar la mobilitat, tenim amb nosaltres persones que ja han participat en altres programes, per seguir debats que ja vam iniciar i per introduir-ne d'altres. Els presento. Carles Riba, president del col·lectiu per un nou model energètic i social sostenible. Doctor enginyer industrial, treballa amb la Universitat Politècnica de Catalunya en molts projectes i és autor de diversos llibres, entre ells Recursos energètics i crisis, El fin de los 200 años irrepetibles. Benvingut, Carles.
Benvingut, gràcies.
També tenim Salvador Clarós, autor d'un estudi sobre el sector de l'automòbil a Catalunya a partir de la seva responsabilitat de secretari de Política Industrial del Sindicat de Comissions Obreres i activista al seu barri de Sant Martí i autor del llibre Can Ricard i el patrimoni industrial de Barcelona. Benvingut, Salvador.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tenim també a Miguel Martino, treballador de SEAT per gairebé 30 anys, fill d'obrer de la SEAT i en actiu després de 3 mesos d'ERTO. Benvingut, Miguel.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Molt bé. I finalment, Lluís Cusí. Ell és portaveu de Fridays for Future de Sant Vicenç i treballa amb energies renovables. Benvinguts.
Benvinguts a tots. Gràcies.
Molt bé. Intentarem obrir el debat fent dues parts. La primera seria les dades objectives. La segona, les repercussions i canvis laborals que comportarà l'adaptació. Per la primera part, sembla que el panorama actual al nostre país és similar al següent. La indústria del turisme ha fet la baixada més gran de tots els temps. Junt amb això, la producció i venda d'automòbils ha baixat molt i una empresa multinacional, Nissan, ha decidit tancar la seva fàbrica a Barcelona. Els vols s'han reduït tant que moltes companyies amenacen amb la seva desaparició o la seva nacionalització. I, per exemple, Lufthansa diu als pilots que estaven en formació dins de la seva empresa que es busquin un altre ofici. A nivell d'Europa, la presidenta del Parlament, Ursula von der Leyen, ha posat l'objectiu de rebaixar les emissions en un 55% pel 2030. És a dir, en 10 anys. Tot té a veure amb la mobilitat. Com hem de repensar la mobilitat a partir d'ara? Bé, dono la paraula. I qui vulgui la pot prendre o, si no, li dono a Carles Riba per començar.
Bé, gràcies per la introducció. Ha estat molt, molt bé. I realment jo penso que el tema de la mobilitat és un tema que anaven entrant en crisi per la quantitat de mobilitat de persones i mobilitat de mercaderies que fem. Però el que ens ha reduït ens ha posat davant del mirall i el que ha precipitat una cosa que larvada, però que anava cap a un camí que havia de trobar una sortida important. Crec.
Perdona, Carles, un moment. És que se't sent entretallat. Potser si et separes una mica del sí. Micro...
Una cosa que faig de vegades és posar els altaveus més baixos.
Val.
A veure. Ara he posat l'altaveu a meitat de... Se'm sent entretallat?
No tant, ara.
Tant, eh? I potser em poso una mica més distant. Deia, el tema de la mobilitat de persones i mobilitat de mercaderies, havia anat entrant cap a una fase crítica aquests últims anys. De fet, la mobilitat comporta un consum molt important de derivats del petroli, fonamentalment, que és un dels principals emissors de CO2. I, per altre cantó, el petroli també serà el primer dels combustibles fòssils que fallarà. Previsiblement, a la dècada, fallarà d'una manera bastant espectacular, previsiblement ja en la dècada dels 40 als 50. Una fase relativament pròxima és important. Però, a part d'això, la pandèmia ens ha posat davant del mirall, perquè la primera cosa que ha fet és ens ha retingut a casa. El retenir-nos a casa ha precipitat també una colla d'aspectes que, diguem-ne, podien haver passat abans per altres raons, com són, d'un costat, la disminució dràstica, inicialment dràstica, zones, només es feien els serveis bàsics, que això representava una disminució tremenda de totes les persones, però un cop ens estem recuperant, estem sortint una mica, tant que en diem, no? El que fem és que fem molt de treball virtual. Per exemple, ara mateix estem fent un programa de ràdio en què cada un està a casa seva. Jo recordo el primer dels programes, jo vaig anar a Sant Vicenç, per tant, viatge meu, viatge d'un altre, viatge d'un altre, viatge d'un altre. Tinc els 6 viatges que ara no hi són. Vull dir, podríem fer-los, però... I a més, jo penso que això ha arribat per quedar-se, que diuen. Per tant, hi ha un canvi bastant espectacular en la mobilitat de les persones. El turisme també ha fet un canvi espectacular. D'entrada, per pont, diguem-ne, pràcticament han vingut una part molt petita dels turistes que haurien vingut en un estiu normal. I això ha fet moltíssimes coses. S'ha originat un fenomen molt interessant, que és un turisme de proximitat, que vol dir menys viatges. Per exemple, l'avió ha quedat molt disminuït, perquè ha disminuït tots aquests viatges de turisme. Però és que, simultàniament, els viatges de treball també hem descobert que els podíem fer molts d'ells virtuals. Jo difícilment penso que això tirarà enrere. Evidentment, hi haurà una mobilitat. No, la mobilitat no anirà a zero i anirà veient com la fem, de persones. A part, també hi ha la mobilitat de mercaderies, i la mobilitat de mercaderies també hi haurà transformacions importants. Que jo penso que també s'acabaran de transformar. Per exemple, els partits comercials han començat, diguem, a fer grans vendes a les persones amb automòbil o diguem-ne, o fins i tot portat a casa, que això, en general, també disminueix el nombre de petits viatges que fèiem amb automòbil, sobretot, etc. O sigui, que hi ha una transformació tremenda i en tu, això afecta el sector de l'automòbil, que a casa nostra quasi bé és un 10%. Un 10% del valor afegit, i una mica menys, jo penso que és entre el 5 i el 7, diguem-ne, % l'ocupació. Mentre que el turisme, cap 10% de l'ocupació i també un 10% aproximadament del valor afegit. Entre els dos fan 20% de valor afegit i 20% d'ocupació. El que passa que l'automòbil amb menys ocupació i el turisme amb menys valor afegit.
Molt bé. Ho farem una mica com fan els parlaments. Primer parla el que té més experiència i ara demano a veure el Lluís com ho veu com a persona més jove i també... portaveu d'una organització que està lluitant contra el canvi climàtic.
Bona tarda a tots de nou i a totes. Una de les coses que crec que ens ha ensenyat aquesta pandèmia, a part d'aquesta necessitat de canvi de mentalitat de referents a mobilitat, canviar els estils de mobilitat, ens ha ensenyat també el fet de recuperar espais per la ciutadania. Recuperar aquests carrers que abans estaven inundats pels cotxes, ja pot ser un per Barcelona, inclús per aquí mateix Sant Vicenç, que s'estan començant a peatonalitzar zones, és important recuperar zones per als vianants, perquè puguem els veïns i veïnes puguem passejar de forma segura pels nostres municipis. I jo crec que és una de les coses més importants que ens ha ensenyat aquesta pandèmia. És a dir, a l'igual que deia el Carles, que estem transformant les nostres formes de mobilitat, ja sigui ja teletreballant o inclús jo personalment veig més gent en bicicleta o més interès per desplaçar-se en bicicleta, inclús les mateixes administracions públiques, com pot ser la MB, que cedeix bicicletes elèctriques a aquelles empreses que vulguin implantar la bicicleta elèctrica pels seus treballadors en els desplaçaments. Aquí hi ha un moment, jo crec que és molt interessant, de disrupció, que hem d'estar a l'alçada, un moment clau, també, que és moment de canvi, això ja és innegable. Les empreses, totes les empreses, s'estan sumant al carro, canviant, fent plans de mobilitat sostenible. Barcelona, si no recordo malament, ahir va signar un conveni per impulsar plans de mobilitat en treballs. I jo crec que aquí l'important, també per no deixar enrere ningú, és fomentar molt el transport públic. No pot ser que diguem que hem de deixar els cotxes i ens hem de moure més amb transport públic, però encara tenim el mateix transport públic que fa un any. És a dir, no hi ha més freqüència, no hi ha més avantatges, si es pot dir, que faci que viatjar amb transport públic sigui molt més atractiu que viatjar amb cotxe. I és una de les reflexions que hem de fer. Escolteu, hem d'apostar de veritat pel transport públic? Sí o no? Si és que sí, fem una aposta valenta. No obstant, soc defensor que la indústria, al mateix temps, automobilística, ha de fer el seu procés de transformació i així ho està fent. Venen ajuts de totes bandes per impulsar una mobilitat sostenible, que els vehicles siguin sostenibles. Però aquí hi ha una reflexió. Com pot ser que un cotxe elèctric aquí a Espanya costi un 10% o 15% més car que a França? És a dir, jo per lo menys he vist un exemple de Renault que aquí a Espanya va augmentar els preus dels elèctrics i no se sap per què. Jo aquí llenço una reflexió que a vegades dius què hem de fer? Ara que és moment que estan havent subvencions, com pot ser el Plan Moves, de que les empreses pugen preus perquè no perdin tants diners o igual els preus de tots els països i així que ens surti més econòmic i que en certa manera no surti guanyant l'empresa sinó el particular.
Miguel Àngel, tu treballes en una empresa de cotxes, la més important de l'estat espanyol, associada a l'Alemanya. Bueno, millor dit, és Alemanya, encara que tingui nom espanyol, no? De la SEA. I ara acaba de llançar un nou model que li diuen híbrid, però que és un híbrid que només pot fer 60 quilòmetres amb la part elèctrica. Realment, tu tens la impressió de que la SEAT s'està preparant per aquest futur o ens estan venent xatarra? És a dir, ens estan venent productes que d'aquí a 4 dies ja no valdran, perquè si hem de fer cas del que diu la presidenta del Parlament Europeu, no?, de rebaixar el 55% d'aquí 10 anys, clar, sembla que no es va al ritme que s'hauria d'anar. Com ho veu?
Jo crec que arribarem. Ara estem en procés, estem dins d'un grup que és el grup líder de fabricació en tota Europa d'automòbils, la fàbrica matriu, té la tecnologia, està fent ja cotxes que els està venent. El que passa que, clar, encara nosaltres no tenim aquesta tecnologia. Nosaltres, l'aposta de Seat, quan es va vendre al grup Volkswagen, pues era ser una marca més del grup i, bueno, pues, com tal, tenim que esperar, perquè les decisions es prenen a Alemanya i llavors, pues, jo crec que l'any que ve, ben aviat tindrem ja un cotxe elèctric. El diumenge, el president del comitè d'empresa, el senyor Matías Carnero, al periòdico va escriure, bueno, li van fer una entrevista i, bueno, va assegurar que aviat tindríem un cotxe 100% elèctric a Seat. Ja el grup Volkswagen, per la televisió, estan anunciant ja cotxes elèctrics 100% que ja es venen. Jo crec que en un parell d'anys, com a molt, jo crec que haurien de tenir ja un cotxe elèctric. I això que dieu de, pues eso, de que pues eso, de que està canviant el món, de que estan canviant el món, pues sí, jo també lo veo d'esta forma. Les transaccions bancàries, abans tenies que anar al banc i ara con el mòbil pots fer-les o fer compres directament des de casa o contractar un viatge. Està tot el món canviant i el sistema està canviant. I el que deia Lluís, el transport públic, pues, jo també crec que encara ha de millorar, perquè si volem que la gent aposti per agafar el transport públic i deixar el cotxe, n'hi ha llocs de a prop de Barcelona que no tenen una combinació bona per arribar al centre o d'altra manera a treballar cada dia.
Salvador, tu vas fer un part de comissions, va ser el responsable almenys d'un estudi sobre l'automòbil a tot Catalunya, bàsicament. I clar, dins d'aquest estudi tu ja anaves dient que anem retrasats, anem malament. I bé, diguem, amb el tema del Covid, pues, diguem, les necessitats que tu apuntaves allà segurament s'han multiplicat ara. I no només això, hem tingut la crisi que ja s'ha manifestat clarament amb una gran empresa del sector de l'automoció, de la Nissan. Quin futur veus pel sector de l'automòbil? I relacionat amb la pregunta també general que feia abans, no? Quina mobilitat. Hola. Estàs amb el micro apagat. T'ho dic perquè no t'escoltem. No et veiem, però tampoc t'escoltem.
Ara, a veure. Ara sí?
Sí, ara.
No, anant a la pregunta de com serà la mobilitat del futur. No? Aquesta és la qüestió. Nosaltres en l'estudi aquest informe que vam fer ara, just fa un any, que vam presentar, que titulàvem La metamorfosi del sector de l'automòbil, perquè el que volíem remarcar era que el canvi que havia d'experimentar aquest sector tan important a l'economia de Catalunya, com s'ha dit abans, és un canvi molt profund. No és una qüestió, diguem, de reconversió, sinó que és més profund encara. Jo voldria situar una miqueta la profunditat per veure cap a on ens dirigim amb les qüestions de mobilitat, no? Mira, el que estem patint ara és tota una sèrie de, com ho diria, com de fronts de tempesta, saps? Com aquells que van escombrant el mapa de la península, i que van deixant pluges a tot arreu, no? Doncs com una sèrie de fronts, aquestes són les crisis que ens estan venint. És una seqüència que va passant. No hem passat, estem passant la crisi del petroli, és a dir, el proveïment dels productes que venen del cru i de tots els combustibles fòssils. Això s'ha traduït doncs, amb problemes de subministrament, amb problemes de crescuda de preus, etc. Hi ha una crisi del petroli, després tenim una crisi climàtica, que és una crisi per saturació de, o excés de CO2 a l'atmosfera. Aquestes dues crisis venen a demostrar una qüestió, i és que no podem continuar amb el model energètic que tenim. La mobilitat de les persones i de les mercaderies comporta una despesa energètica molt gran i el planeta està donant signes ja de que no pot suportar aquesta despesa energètica, no? Però, a més, tenim una crisi econòmica. També ha passat una crisi econòmica i ara encara l'aprofundirem més, no? La crisi econòmica què ens ve a dir? Doncs ens ve a dir que la mobilitat és cara, que la mobilitat té un cost. Justament ara s'estava parlant de que els vehicles elèctrics són molt cars, que qui vol canviar el vehicle convencional perquè ja el nivell d'emissions que té no li permet moure's per l'àrea metropolitana, etc., no pot accedir a un vehicle elèctric perquè és molt car. Per tant, la crisi econòmica ens està dient que la mobilitat, a més, té un cost i el seu cost és elevat. A més, tenim una crisi, la crisi del Covid, que ens està dient que la mobilitat en si comporta riscos, cosa que fins ara no érem del tot conscients. Hi ha uns riscos que augmenten quan hi ha una hipermobilitat. Bé, tot això a què porta a concloure, no? Jo diria que porta a concloure que el gran motor, diguem, econòmic i social del segle XX ha sigut la mobilitat, la hipermobilitat, el fet de que haguem pogut moure'ns, i el turisme és una de les mostres d'això, el gran creixement del turisme demostra justament això. Les mercaderies, les deslocalitzacions de les produccions que es produeixen els productes en una banda del món i es consumeixen en una altra. Tot això ha sigut el motor econòmic i social que ha mogut la societat durant el segle XX, no? Però en el segle XXI aquest motor, aquest impuls no serà tant la mobilitat, perquè estem veient que tot això està entrant en crisi, en barrena, no? Serà l'intercanvi de la informació. I per intercanviar informació no necessitem gastar tanta energia. La informació flueix per unes altres vies, que són internet, que és la via telemàtica. Ara fem videoconferències i ens estalviem de moure'ns. L'accés en els llocs de treball potser no caldrà que totes les persones hagin d'anar cada dia, s'hagin de desplaçar de casa seva amb unes oficines per treballar, sinó que molt bona part d'aquesta feina, o almenys una part, es podrà fer, diguem, sense mobilitat o reduint molt la mobilitat. Per tant, tot això comporta un gran canvi de paradigma. En el segle actual, cap a on ens dirigim, que aquesta és la pregunta que feies, serà una societat amb molta menys mobilitat, perquè això comportarà molta menys energia. I la societat del segle XXI no tindrà tanta energia com no disposarà, no tindrà tanta energia disponible com hem tingut abans. Per tant, això haurà de reduir dràsticament la mobilitat. I, a més, tindrem una altra mobilitat, que es basarà en el vehicle elèctric, en el transport públic i en els mitjans no mecànics, és a dir, les bicicletes cada dia funcionen més, no? Això què vol dir? A què porta? Evidentment, a una reconversió molt profunda de la indústria de l'automòbil. S'ha de reconvertir, ha de canviar. Estamos en ello. Com estava explicant el company de SEAT, efectivament, les empreses ja ho estan fent, no? Tard, però ho estan fent.
Bé, avui presenta un nou pla del govern central per impulsar l'energia de l'hidrogen verd, amb un pla d'inversions de 8.900 milions. En teoria, és una cosa que està molt bé i suposo que tothom que estem participant doncs ens alegrem, perquè es diu que l'objectiu és arribar a un sistema elèctric 100% renovable en 2050. No sé si seria això la conclusió, d'arribar a un sistema elèctric. Però a mi el que voldria ara que féssiu un comentari de com ho veieu, perquè sembla que es basa en la col·laboració público-privada i tornem a veure com són les empreses que fins ara han estat liderant el tema de l'energia, com Repsol, com Enagás, com Naturgy, Endesa, Iberdrola, les que rebran el gruix de les principals ajudes. I algunes d'aquestes empreses, ja sabeu, no? En aquests moments estan denunciades com de les més contaminants. En fi, quina part té de positiu, de negatiu, o com veieu aquest pla que anuncia el govern? Carles, tinc que començar per tu. Amb el tema de l'hidrogen, sobretot, no?
Sí, bé, l'hidrogen serà necessari, eh? Vull dir, el que passa que jo en aquests moments he percebut que una mica la gent es llença l'hidrogen, vull dir, tothom diu no, vull dir, com que ens falla el gas, com que ens falla la benzina, doncs hidrogen. I l'hidrogen, de tots els sistemes energètics renovables que tindrem, és el més costós en termes, diguem, de superfície de captació, d'instal·lació, etc. Serà necessari per algunes coses, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, per escalfar aigua a 60 graus, aigua calenta sanitària, és una bestiesa. Posem plaques solars directament i tenim un rendiment extraordinari amb un cost baixíssim. O per fer calefaccions de moltes cases, sobretot les que estan prop de zones boscoses, la biomassa pot ser un sistema extraordinàriament bo. Per tant, diguem-ne, ara hi ha una espècie d'obsessió, tot hidrogen, i és molt costós. O sigui, d'entrada, l'hidrogen s'ha d'obtenir d'electricitat, l'hidrogen, bueno, i també es pot obtenir de biomassa, però la principal quantitat d'hidrogen s'obtindrà d'electricitat, d'electròlisi. Llavors, diguem-ne, la superfície exposada al sol obté només de l'ordre d'un 15% de l'energia, o sigui, de l'energia que toca. Per tant, és un rendiment baix en aquest sentit. Però després, quan transformem l'electricitat a hidrogen, es transforma aproximadament en un 35 a 40%. Per tant, vol dir que es necessita molta superfície. Jo fa poc vaig fer un càlcul, per exemple, sobre l'electricitat que necessitaria un vaixell portacontenidors gran. Bueno, gran, de 8.000 teus, que se'n diu, o sigui, una unitat. N'hi ha encara més grans, n'hi ha fins a 16.000, però diguem-ne, el de 8.000 ara seria el contenidor, té uns 300 metres de llargs d'eslora, per tant, és un contenidor gran. Bueno, per fer funcionar un vaixell d'aquests, necessitaríem de l'ordre d'unes 350-400 hectàrees de captació solar per fer-lo funcionar durant tot l'any. Doncs ho hem de pensar, no? Vull dir, tanta mobilitat de mercaderies, perquè són de 3,5 a 4 quilòmetres quadrats. Jo visc a Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí té 5,5 quilòmetres, devem tenir quadrats, vivim 33.000 persones i d'aquests quilòmetres quadrats n'hi ha com a mínim un i mig o dos entre agricultura i diguem-ne, i els barrancs i tot això. Per tant, vol dir que amb escassament una superfície semblant, de l'ordre de 3,5 a 4 quilòmetres quadrats, vivim 33.000 persones. Per tant, vol dir dedicar, diguem, la superfície útil urbana de Sant Joan d'Espí a fer funcionar un vaixell. A mi em sembla que ens ho hem de pensar, diguem-ne. Per tant, s'ha de repensar tot això. Jo avui he sentit una notícia curiosa i que m'ha agradat, diguem-ne. He pensat, mira, que diu que... Bueno, una notícia i una opinió. No recordo qui, em sembla que és Renfe, que ha comprat un tren de dos pisos. Ja n'hi ha algun, però diguem-ne, uns nous trens de dos pisos. I algú ha dit, els trens del futur tots hauran de ser dos pisos. Per què? Perquè pràcticament amb el mateix en volum, una mica més d'alçada, hi ha dos pisos i podem resoldre un dels temes que, a més, la Covid ens ha posat en entredit part de les hipòtesis que havíem fet de transport públic, que són, que esclar, vull dir, distanciar la gent dintre el transport és complicat. Diguem-ne, ens complica, ens dificulta que el transport públic sigui, diguem-ne, més econòmic. No? Per tant, aquest és un problema que haurem de fer. Ara, per exemple, el tren, doncs, pràcticament, amb aquella combinació que hi ha, diguem-ne, entre bògies, diguem-ne, el terra és quasi barranc de via i després, diguem, s'utilitza doble pis amb una bona part de tot el vagó, amb això es pot eixamplar molt més i això fa que pràcticament amb el mateix pes tenim una capacitat de transport distanciat, més distanciat, diguem-ne, millor. Per tant, això és una bona notícia i això seria probablement un camí. Tots els trens a partir d'ara de dos pisos. Un AVE, em sembla que era. No, no un tren, un AVE. Un AVE de dos pisos. És la novetat, em sembla. Ara ho recordo. I després, per exemple, una altra qüestió interessant. Una part important de la mobilitat, per exemple, dintre les ciutats és allò que en diuen la distribució de l'últim quilòmetre. És, diguem-ne, des dels magatzems, per dir-ho d'una manera, fins a casa de les persones, no? Que o bé es fa amb automòbil, fem nosaltres amb automòbil, molt sovint el fem nosaltres, aquest últim quilòmetre, però que ara, diguem-ne, també, esclar, s'ha posat de moda, cada vegada més s'ha posat de moda, s'ha posat en evidència que molta gent demana que li portin a casa per evitar, diguem-ne, mobilitat, transport, contactes, etc. El transport d'últim quilòmetre és un transport molt costós, des d'un punt de vista, diguem, energètic i de tot, és molt costós. Ja s'ha començat a fer aquest transport amb, com es diu això, amb guixetes. Jo penso que aquest és un sistema també molt interessant. Vol dir que no tenim la cosa a l'acte, però sí que en un temps relativament breu, i els que fan distribució 1, llavors, tenen un rendiment més gran, perquè quan van amb una de llonça de guixetes, un armari de guixetes, probablement deuen portar 10, 15 coses, que d'altra manera és un viatge cada cop, no? Per tant, vull dir, hem de començar a buscar solucions. Vull dir, més energia sí, bueno, més energia, energia alternativa sí, vigilar quins itineraris energètics estem fent, però sobretot jo crec noves formes de resoldre el tema de la mobilitat que haurem de fer encara, perquè mobilitat no hem de fer, i de i de persones.
Molt bé. Salva, fem repàs d'això sobre el tipus d'energia i aquesta idea d'aprofundir molt el tema de l'hidrogen. Com ho veus de cara al sector de l'automoció?
Sí, efectivament s'està parlant molt d'hidrogen darrerament, però sí que és cert, com deia el Carles, que l'hidrogen cal limitar-lo a uns usos determinats. Jo penso que en quant a la mobilitat, els usos de l'hidrogen seran doncs, per mobilitats de gran tonatge, per exemple, camions, o diguem de gran consum de potència, com per exemple seria l'aviació o els vaixells. Aquí sí que té sentit l'hidrogen, perquè tinguem en compte que l'hidrogen és un vector que té una gran densitat energètica, res a veure, diguem, amb les bateries de liti, que en tenen moltíssima menys. Per tant, en aquells elements que es necessita una gran quantitat d'energia, doncs l'hidrogen dona la solució, no? Mentre que una bateria no estaria a l'altura, no? Per tant, aquests són els usos que fonamentalment es preveuen i no a curt termini, sinó que passarà un temps, perquè, a més, l'hidrogen té, jo crec que, bueno, diversos problemes afegits, que el Carles, evidentment, que sap molt més que jo sobre això, ja ha esmentat, no? Però jo voldria insistir en una de les qüestions. L'hidrogen, per poder-lo utilitzar per la mobilitat, ha de ser hidrogen verd, perquè hi ha hidrogen, diguem, de diferents colors. L'hidrogen verd vol dir aquell que no genera emissions. Clar, per poder generar hidrogen en grans quantitats i que sigui verd, necessitem un sistema de generació que sigui fonamentalment renovable. Perquè si el nostre sistema de generació no és renovable, evidentment no estarem fent hidrogen sense fer emissions. D'acord? Per tant, com estem lluny encara d'això, penso que avui plantejar lo de l'hidrogen encara és prematur. No obstant, crec que les notícies que s'estan sentint darrerament van en la línia de dir, al tanto, que l'hidrogen és un vector energètic de futur, que ens l'hem de plantejar i que no l'hem de deixar, sinó que l'hem de treballar paral·lelament. Jo crec que en aquests moments treballar l'hidrogen vol dir treballar en el camp de la recerca, de l'elaboració diguem, de sistemes eficients per poder produir aquest hidrogen verd i de l'experimentació. Estem aquí, crec que estem aquí. En quant a les indústries de l'automoció, hi ha alguna empresa que ha fet aposta per l'hidrogen i que l'està esperant, que és el cas de Toyota. Toyota no fa vehicles elèctrics, només fa vehicles híbrids, allò per anar transitant en el entretanto, fins que no arriba l'hidrogen. I la seva estratègia és aquesta, no? No obstant, la resta d'empreses, la gran majoria d'empreses fabricants d'automòbils, és evident que avui aposten per la solució que és la més immediata i el que avui dona solució, que és les bateries de liti. Jo crec que en quant a la mobilitat, aquest és una miqueta el panorama que tenim al davant i la importància de l'hidrogen. No sabria dir-hi res més.
Podries complementar-ho?
Sí, sí, pots complementar. L'única cosa que jo parlava també del tema del pla aquest del govern, perquè, clar, sí, acaba de sortir la notícia avui i a mi em semblen que 8.900 milions d'euros fins al 2030 i que a sobre es concentraran en 4 o 5 primers anys, em sembla molts diners. Sí. I, per altra banda, resulta que les empreses que, amb les quals es col·labora i que aniran a petar aquests diners i els bancs, pues clar, això d'innovació no té gaire. És a dir, tornem a inflar els mateixos de sempre que fins ara ens estan contaminant. Endavant, endavant.
Sí, i volia comentar una mica els aspectes tècnico-socials, diguem-ne, l'hidrogen, no? I de la bateria. Diguem que l'hidrogen té un rendiment de l'ordre, diguem-ne, d'electricitat a hidrogen de l'ordre del 35%, 40%, 35-40%. Potser millorarem, però de moment estan aquí. En canvi, les bateries, carregar i descarregar una bateria, avui dia pot tenir un rendiment de l'ordre del 80%. Per tant, una bateria és molt més, diguem-ne, donada una electricitat, la bateria és un sistema molt més eficient. El que passa és que carregat en l'automòbil, vull dir, per si vols fer 500 quilòmetres, necessites una barbaritat de bateria, que és molt cara de compra, i per altre cantó, que, diguem-ne, lastra l'automòbil d'una manera brutal. I aquest és el tema. Esclar, llavors, quan tenim vehicles pesants, és el que estava dient en Salvador, quan tenim vehicles pesants o grans vehicles, com poden ser vaixells o avions, difícilment podrem obviar l'hidrogen, els camionatges, els trens no electrificats, etc., tot aquest tipus de cosa. Però és una bestiesa, penso, fer automòbils de ciutat d'hidrogen. A menys que no siguin autobusos o taxis que estan funcionant tot el sant dia. Que llavors l'hidrogen té un avantatge molt gran, que és que es carrega de la mateixa manera que la benzina, diguem-ne. S'endolla i en un minut o dos o tres, diguem-ne, tens carregat el sistema. Per tant, aquest seria una mica la cosa. La segona cosa que volia comentar sobre l'hidrogen. El tema de l'hidrogen és molt més... Vull dir, la mobilitat només. L'hidrogen té, en primer lloc, una capacitat de ser emmagatzemat a llarg termini, per exemple, d'aquí fins al febrer, sense pèrdues pràcticament o amb pèrdues molt petites, i per tant aquest és un avantatge important. Però després, en quant als usos, té tres usos diferents, molt importants. Un d'ells és la mobilitat, aquesta mobilitat pesada, diguem-ne, aquesta mobilitat pesada o de gran intensitat d'ús, que ja n'hem parlat. Seria el revertir electricitat a la xarxa en els moments que hi poden haver dèficit. Imaginem-nos un vespre que, diguem, no hi ha sol i per altre cantó no hi ha vent. Podem tenir una dificultat important, diguem-ne, de tenir electricitat. A través de la pila de combustible, revertir electricitat a la xarxa. Per tant, l'hidrogen és mobilitat. Hi ha això que pot ser molt important. I encara hi ha un tercer ús molt important i que difícilment podrem anar per un altre cantó, que s'anomenen les cambres de combustió d'alta temperatura industrials. Per exemple, fondre metalls, per exemple, doncs, fer ciment o diguem-ne, ceràmica, o alguns processos químics. Per tant, l'hidrogen pot acabar sent una part molt important de l'ordre, doncs, de, jo penso que del 30 cap amunt o més, potser fins i tot tema renovable del futur. I això s'ha de fer renovable, com ha dit molt ben Salvador, i per tant vol dir molts camps i molts llocs, diguem, que poden ser, diguem, que han de ser utilitzats per això. Per altre cantó, sí que voldria dir una altra cosa que és important i que afecta la teva pregunta, Alfons, que és que l'hidrogen, tant en la seva producció com en la seva reversió, diguem-ne, qualsevol dels usos, tant sigui, diguem-ne, a la xarxa elèctrica, tant sigui en la mobilitat com a les cambres d'alta combustió, pot ser enormement modulable. Pot ser des de molt petit fins a molt gran, a diferència d'altres sistemes que no permeten aquesta modularització. Per tant, en aquest sentit, hi hauria la possibilitat que l'hidrogen hi participés molta gent, que no sigui concentrat en... No és necessari que sigui concentrat en quatre mans. Pot ser perfectament bé, diguem-ne, pot haver centrals de cicle combinat, volia dir de, com es diu, de pila combustible, de mig megawatt o d'un megawatt, perfectament possible. Avui dia són les grans.
Termosolares de concentració.
Bueno, la central que porta un automòbil són 30 kW, 50 kW, 80 kW. Per tant, diguem-ne, és molt modulable. I pot haver fins i tot piles de combustible que funcionin amb aparells petits. O sigui, fins i tot ja he vist ordinadors que funcionen amb pila de combustible. Per tant, sí. Per tant, també modulable. Vull dir que, per tant, no vol dir que hi hagi d'haver una concentració altre cop de productors d'hidrogen i de consumidors d'hidrogen del nivell que hi ha hagut el tema de del tema elèctric fins ara, que només eren quatre centrals nuclears.
Bé, Lluís m'havia demanat la paraula sobre això.
Perfecte. Jo reconeixeré en principi que no sóc un gran expert en l'hidrogen, però arrel... Ara és l'hidrogen, com s'està dient, és una cosa que ara està de moda molt. És a dir, que ara es parla molt i que sembla ser que una part del sector de la mobilitat, principalment la passada, anirà a parar cap a l'hidrogen, parlant amb trens, amb autobusos i tot això. Llavors, jo, arran d'això, i més especialitzat en fotovoltaica també, volia, jo aquests dies estic parlant amb moltes empreses, polígons industrials, que no només estan plantejant fer instal·lacions fotovoltaiques per subministrar energia verda en les seves pròpies instal·lacions a les naus industrials d'un mateix polígon, sinó que també estan anant un pas més i estan dient, ostres, fiquem més plaques si tenim un terreny per generar hidrogen verd. Llavors, jo crec que aquí tenim una possibilitat, és a dir, és cert que aquestes inversions, la seva majoria se les emportaran les empreses de sempre, les grans, aquestes empreses que estan fent neteja de les seves imatges corporatives, que antes eren lo más negro i ara apareixen lo más verde. Però també jo crec que aunque no es vegin molt, hi ha un cert sector en plan en què s'estan unint polígons industrials o empresaris que també volen fer i volen invertir en l'hidrogen, en polígons o centres de negoci. I llavors, en aquest sentit, jo crec que, per desgràcia, molta part se la quedaran aquestes grans empreses, perquè són les que tenen la gran capacitat d'inversió per fer inversió, investigació, però també hi ha un sector que jo crec que també serà important, que farà inversió en que serà més cooperatiu i així, en implantar aquestes infraestructures de creació d'hidrogen en naus i polígons industrials. Jo ara, per exemple, sé que com es diu, prop de Mercabarna, tota aquella zona de Zona Franca, hi ha algun projecte d'aquest tipus que estan intentant implantar.
Bé, estem ja acabant. Sembla que el temps passa volant i amb programes com aquest de la República encara més. Bé, jo no volia acabar el programa sense que almenys fer una pinzellada de la vostra opinió de com veieu el tema de què passa amb els llocs de treball. perquè estem parlant d'unes transicions, d'uns canvis, unes innovacions tecnològiques, però com es podria fer o si és possible fer una transició justa en què es mantinguin uns ingressos de la gent treballadora al temps que noves formacions i adaptacions de la indústria. Comencem per Miguel Ángel, un dels possibles afectats.
Agafant el testic que dius, doncs jo crec que forçosament hauran de reduir jornada perquè no farà falta tanta mà d'obra i bueno, doncs que tenim que hem de reduir la jornada. Jo crec que va por ahí los tiros. Luego també vull dir que escolto i aprenc molt amb vosaltres i que bueno, he vist bueno, per lo que parlen i per lo que he llegit, que n'hi ha dos tipus d'hidrògens, el gris, que és a partir del gas, i el verd, que és a partir de les energies renovables. Bueno, pues hem d'apostar per el verd. Jo crec que hi ha moltes parts del país que estan despoblades, pues tenim que apostar per això, per fer centrals solares de concentració i fer hidrogen, i tenim empreses que són punteres en això aquí en Espanya. Pues, si tenim empreses que poden fer aquestes centrals i tenim constructores que són fortes, pues fent-les i convertim aquest país en l'Aràbia Saudí de les energies renovables. Luego també he vist que lo que dieu, no? Que l'hidrogen serveix sobretot per els camions, per els trens, per els autobusos. Pues sí, he vist que per internet he vist que Hyundai té una aposta per els camions i que pròximament en l'any 2022 també venderà camions d'hidrogen als Estats Units. I l'empresa Talgo espanyola també ha fet un prototipus de tren d'hidrogen. I aquí el que deia Lluís de la planta que anava a produir hidrogen, crec que és per als autobusos de Barcelona. Crec que és per als autobusos de Barcelona. I, bueno, pues, passo la palabra a altra
persona. Salva, com veus el tema de la transició en relació als llocs de treball?
Bé, aquest efectivament és un dels cavalls de batalla, o almenys pel que respecte a un sindicalista és de les qüestions més preocupants, diguem-ho, més a on posem el focus, no? Tot i així, jo no vull donar una imatge pessimista o derrotista en la qüestió de l'ocupació. Anem a veure. Vàries constatacions. En primer lloc, la indústria, la transportació, l'electromobilitat, no? És el que es parla avui, la fabricació de vehicles elèctrics de tot tipus. En aquesta indústria és evident que hi ha determinades tasques que desapareixen i, en canvi, també és veritat que apareixen també noves tasques. Per tant, el que és evident és que hi ha persones que deixaran, o sigui, que perdran el seu lloc de treball en el sentit de que el seu lloc de treball desapareixerà, però això no és nou, això ja ha passat fins ara, sobretot a la indústria de l'automòbil, el muntatge bàsicament ha substituït molta mà d'obra per robots, no? Això ha vingut passant ja en les anteriors dècades i continuarà passant. Es perdran llocs de treball d'unes determinades tasques, però en canvi caldrà fer moltes altres tasques. Això ja està passant. També estem veient com les indústries del sector de l'automòbil estan augmentant les plantilles en les enginyeries, en els dissenys, en tots aquells altres elements que demanen més qualificació tecnològica en el personal, no? Per tant, això té una via de solució, que és la formació, la requalificació de les persones. En segon lloc, també cal dir una altra constatació. Bé, és veritat, això que estic dient, també és veritat que disminuirà el volum de fabricació de cotxes. Es vendran menys cotxes. Això és una realitat. Per tant, es necessitarà menys mà d'obra. siguem de conscients. Però, en canvi, també és veritat que augmentarà l'ocupació, augmentarà la demanda dels serveis de mobilitat. La producció de les manufactures no seran tan grans, però en detriment, o sigui, en benefici dels serveis de mobilitat, que és una tasca que cada vegada anirà a més i que demandarà també més mà d'obra, més ocupació. No? Algunes constatacions. Ara bé, jo voldria fer èmfasi en una qüestió que és la que plantegem des del sindicalisme, que és com es fa aquesta transició del model perquè sigui justa. És a dir, que sigui justa vol dir que compensi els impactes que es produiran en les persones i també en els territoris. I aquí jo crec que el que hem viscut amb el cas Nissan il·lustra bastant bé com ha de ser la transició justa. L'empresa Nissan pensava marxar de la zona franca pagant unes indemnitzacions i oblidant-se del tema. La lluita sindical el que ha aconseguit és que això no fos així, que això se li donés la volta i que aquesta empresa hagi de pactar amb quines condicions marxa i doni temps suficient i posi els recursos suficients com per trobar quin és el pla de reindustrialització d'aquesta empresa. De manera que és evident que hi haurà unes persones que marxaran amb unes indemnitzacions suficients, és a dir, que compensaran els impactes de la desocupació, però la majoria de persones podran continuar treballant amb altres activitats que s'hauran generat a través d'un pla de reindustrialització, que és les taules actuals que s'estan treballant, en les quals està la pròpia empresa, estan els sindicats, estan també els governs de Catalunya i del Ministeri. No? Doncs jo crec que això il·lustra molt bé quin és el concepte de transició justa que nosaltres demanem per aquesta indústria, per aquesta transició i també per al conjunt de les indústries en general.
Una pregunta, Salva, si estàs en el cas del tema de les empreses auxiliars, no? Sí. Les contractes, subcontractes, com acciona. Aquestes com queden? Com està aquesta situació?
Bé, la situació de l'ocupació en les empreses auxiliars és també preocupant, igual que en els fabricants, però l'impacte pot arribar a ser més gran. Pot arribar a ser més gran perquè les empreses auxiliars ocupen moltíssima més gent que no pas els fabricants de cotxes. Almenys aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya és així, és igual. Nosaltres tenim una indústria, o sigui, per cada fabricant hi ha una diversitat d'empreses que són mitjanes, petites i molt petites, auxiliars, que treballen per a aquestes fabricants. No? Per tant, clar, que marxi Nissan no és un problema només de les plantilles de Nissan. És un problema de les plantilles de la resta d'empresa auxiliar. Però no només pel fet de que marxi Nissan, sinó que el problema ja el tenia plantejat abans. De fet, nosaltres ja ens estàvem trobant amb expedients de regulació d'ocupació i molts d'ells d'extinció de llocs de treball d'empreses auxiliars abans de la Covid. I era perquè la disminució, o sigui, perquè el canvi de tecnologia, evidentment, està portant a empreses, per exemple, les que fan tubs d'escapament, els cotxes elèctrics no porten tubs d'escapament. Per tant, aquests han de reconvertir-se i han de canviar. Els que fan miralls retrovisors, avui dia els cotxes estan substituint els miralls retrovisors per càmeres, per tant, hauran de reconvertir aquest negoci. No? Per tant, el futur de la indústria auxiliar, sobretot, passa per assegurar que no perdem constructors de cotxes a Catalunya i per reconvertir aquests negocis, és a dir, per posar els recursos suficients perquè aquestes empreses puguin fer el traspàs a les noves tecnologies.
Molt bé. Ja, abans de que m'ho digui el Lluís, ja us ho dic jo. Queden 3 minuts, em sembla. A veure, Lluís i Carles, després.
Jo seré molt breu. Bueno, sobre els llocs de treball, estic d'acord que ara és moment d'una transició justa i que no deixi ningú al darrere. És una necessitat molt, molt important en el moment de transformació en el que estem vivint. És important que durant aquesta transformació, perquè sigui justa, hi hagi molta inversió pública i privada en formar els treballadors, perquè deixaran d'haver llocs de treball, però es crearan de molts altres. Per tant, és molt important que hi hagi una aposta important en formació. Fomentar molt la FP, fomentar molt aquests tipus de treball especialitzats per formar aquests nous treballadors. I una de les coses que crec que és molt important, que és el canvi de mentalitat dels treballadors. Normalment, fins ara, el que busca un treballador és entrar a una empresa i que estar-se allà tota la vida i tenir una mica de seguretat. És important, principalment, els quals ja tenim una mentalitat, crec jo, que és més d'aquest canvi, de que un any estem aquí i un altre a un altre lloc, però és important que la gent gran sigui capaç de reciclar els seus coneixements i els seus llocs de treball. Amb això, jo crec que si fem aquesta inversió en formació i fem aquest canvi de mentalitat, aquesta transició justa serà possible.
Molt bé, molt, molt bé, Carles. I tu, Carles.
Sí, i el que volia dir és que si ens poguéssim ara fer una imatge del que, per exemple, serà de l'any 2050 la societat, com estarà construïda, etcètera, etcètera, quins serveis tindrem, ens en portaríem unes sorpreses tan brutals. Per exemple, l'estimació que fem de captació solar són a Catalunya 60.000 hectàrees. Em sembla que això ho he dit algun altre cop. 60.000 hectàrees vol dir una superfície 6 vegades la del terme municipal de Barcelona, per Catalunya. Això, diguem-ne, transformat en sistemes d'instal·lacions solars. Imagineu-vos quina feina hi ha aquí. Penso que tenim és que sense caure l'anterior sistema, per exemple, dedicar només a fabricació de l'automòbil el 10% de la plantilla, diguem-ne, de l'ocupació de Catalunya, és una brutalitat, i és clar, ens cau perquè reduirà això. Per tant, vol dir que tenim molt treball per davant, però ens està caient el sistema abans que tinguem la imatge i la visió de quines són les ocupacions de futur. Per tant, hem de fer un gran esforç per fer aquest canvi, per veure quines són les noves coses que hem de construir i quines coses noves hem de fer. Un cop ho veiem, més aviat ens faltaran mans per treballar tant, perquè hem de fer una transformació molt gran. Per tant, jo penso que, diguem-ne, no hauríem... També podem quedar marginats d'això, és una altra qüestió. Vull dir, si vedem, si no entenem el futur, diguem-ne, si no veiem quina perspectiva tenim de futur, podem quedar marginats i quedar, diguem-ne, amb subsidis i pràcticament en una situació secundària. Per tant, vol dir també posar-s'hi i agafar inici com a país i com a persones.
Molt bé, doncs moltes gràcies, perquè el programa serveix per això, precisament, per anar una mica més enllà i pensar, una mica repensar el nostre futur immediat i més enllà. Moltes gràcies, Carles, moltes gràcies Miquel Àngel, Lluís i Salva. Ha estat un programa formidable. Gràcies a tots.
Adéu.
Moltes gràcies i fins demà.